Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
En el capítol anterior...
El 3 d'agost del 2002 troben mort a casa seva el poble pakistanès de Krakal, el Jordi Magraner, un zoòleg valencià que portava 15 anys vivint a les muntanyes de l'Hindu Kush, rere la pista de l'abominable home de les neus, el Yeti. Li han tallat el coll. Les primeres sospites recauen sobre els seus dos millors amics, els germans musulmans Shamsur i Khalil. Però l'autòpsia indica que més aviat sembla feina d'un professional. El primer que ha fet l'assassí és tallar-li les cordes vocals perquè no pugui cridar. Els dos ajudants de la víctima estan desapareguts. La família Magraner viatja al Pakistan per aclarir el crim. L'ambaixador posa èmfasi que va ser un homicidi passional, malgrat que l'informe forense apunta que l'assassí és algú que sabia molt bé el que es feia a l'hora de matar. També s'investiga si era un espia i l'han mort els talibans. Però el Jordi no és l'única víctima d'aquest cas. 32 hores després de trobar-se el seu cadàver, apareix mort el seu deixeble, un nen d'11 anys que vivia amb ell.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. El misteri envolta la mort del Jordi Magraner, un valencià que havia crescut a França i que els últims anys de la seva vida va viure a les valls de Bumburet, a l'Hindu Kush, la serralada que hi ha entre el Pakistan i l'Afganistan. Aquest home va anar allà a buscar a l'anomenat abominable home de les neus, el Yeti. El van creure un espia francès, el van acusar de pederasta i 7 anys després de la seva mort encara no s'havia descobert l'assassí. L'escriptor barceloní Gavi Martínez va passar 8 mesos a França parlant amb la família Magraner fins que va decidir viatjar a les valls de Bumburet per investigar pel seu compte. Allà es va topar amb els homes de Bin Laden i enmig de situacions que van posar la seva vida en perill. Era l'any 2009. Amb ell intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
Quan la família Magraner va viatjar al Pakistan per intentar esbrinar alguna cosa sobre la mort del Jordi, un dels germans es va trobar amb una policia que havia acceptat hipòtesis dubtoses i que no aprofundia en d'altres que potser haurien pogut aportar respostes. Els Magraner van tornar a França sense haver pogut aclarir res i amb la sensació que el seu germà era algú molest en aquelles muntanyes de l'Hindu Kush. Els 6 anys següents, la família no va parar de rebre trucades de periodistes i directors de cinema interessant-se per la història, i a tothom deien que no, fins que va arribar una carta del periodista i escriptor Gavi Martínez.
Trigo molt en aconseguir que em responguin una carta manuscrita, l'escric amb el meu puny, a l'antiga usança. Volia que fos alguna cosa que fos com molt, molt íntima, molt, molt personal, que veiessin que hi havia una persona darrere i no un text de màquina, no? Aconsegueixo que em responguin després de 2 mesos també de moltes trucades a les que no rebo cap resposta i aconsegueixo que em deixin anar a visitar-los a Valence, a la casa que havia estat del Jordi i on encara vivia la seva mare i moltes estones doncs, la seva filla, la germana del Jordi, l'Esperanza.
L'escriptor Gavi Martínez es va guanyar la confiança de la família Magraner i es va passar 8 mesos investigant el cas entre Valence, Lió i París, on es movia tot el cercle familiar, d'amistats i laboral del Jordi. Va quedar fascinat per la història i va creure que, per fer-ho bé, havia d'anar al Pakistan.
I aleshores comença la conscienciació de que he d'anar doncs, a l'any 2009 a l'Hindu Kush, a la frontera entre l'Afganistan i el Pakistan, on en aquell moment doncs, acabava d'haver un atemptat, feia poc, i s'havia vist, diuen, que aquelles muntanyes, a 3 hores d'on va viure el Jordi, va ser l'últim lloc on s'havia vist en vida l'Osama Bin Laden. A la vall del costat d'on va ser assassinat el Jordi estava l'exèrcit pakistanès, estava protagonitzant una contraofensiva contra els talibans perquè s'havien fet amb la vall els talibans i l'exèrcit pakistanès el volia expulsar d'allà. O sigui, la situació és molt tensa. La vall de Bomboret pels talibans és un corredor que els permet filtrar-se al Pakistan.
El Gavi Martínez va aterrar al Pakistan en plena ofensiva dels talibans el 2009, 7 anys després de l'assassinat del Jordi Magraner.
I aleshores em vaig deixar créixer la barba, em vaig parlar amb la família perquè em deixessin roba en la Shalwar Kameez i el pakol, que és el barret aquest rodó que tenen, no? Els paixtuns. I sobretot, doncs, això va ser una mena de lluita contra la por, no? Perquè tenia molta por d'anar-hi allà, sobretot sabent que el que anava a fer era una investigació criminal, per una banda, i al cap i a la fi anava amb el recado de la família de posar una làpida a la tomba del Jordi.
Al Pakistan, l'espera l'Abdul, el propietari de la Sharakat House, la casa on vivia el Jordi, i un dels grans amics del difunt. El Gavi va quedar sorprès que la gent, més de la que s'esperava, respongués les seues preguntes. Havien passat 7 anys des de la mort del Jordi Magraner. Alguns se sentien més lliures per explicar detalls i fins i tot algunes coses que van viure. En canvi, la policia se'l va despatxar sense afegir cap novetat. El mateix que havien fet l'ambaixada francesa i l'espanyola. El Gavi va decidir investigar 2 temes que estaven molt presents però que ningú havia volgut regirar gaire.
La part fosca és tota aquella que té a veure sobretot amb els diners i el sexe. Per una banda, hi havia gent que parlava d'homosexualitat en negatiu, perquè això, com comento, dins la família del Jordi no era una cosa que estigués ben vista i mai es va entrar dins d'aquest tema. Però l'homosexualitat, ja portada més enllà, quan es parlava de pederàstia. I dins de la pederàstia també era com un tema que a alguns els hi va anar bé per justificar el seu assassinat. Sobretot parlo de polítics, de policia pakistanesa i fins i tot espanyola. I després estava la qüestió dels diners, que sempre havia tingut problemes per desenvolupar una recerca que és marginal.
Pel Gavi, la qüestió era qui estaria disposat a parlar. Primer calia saber si el Jordi era homosexual, com alguns deien. En general, amics i veïns tenien clar que sí que ho era, si bé la família Magraner no ho va confirmar. És una qüestió que no els agradava gens. Segons el Gavi Martínez, diversos membres de la família eren simpatitzants de Le Pen, i el pensament lepeniste i l'homosexualitat no es porten gaire bé. L'Eric Lom, aquell vell amic de joventut del Jordi que l'havia acompanyat a la primera expedició al Pakistan, sí que va dir alguna cosa al Gavi.
En el fons era homosexual. Un reprimit, encara que ni en Yannick ni jo vam rebre mai una proposta seva. Això sí, parlava lliurement de sexe, deia que el seu model era l'antiguitat. Sempre comentava que, des del punt de vista històric, de la filosofia, s'aplaudia el plaer de la companyia masculina i femenina.
L'Abdul, el propietari de l'hotel del poble on van matar el Jordi Magraner i qui li havia llogat la casa, no ho veia tan clar. Com a propietari d'un hotel, havia conegut gent de tot tipus i s'havia convertit en un aconseguidor de les valls. La persona a qui demanar qualsevol cosa que volguessis.
La veritat és que molta gent m'ha demanat droga, alcohol, dones i homes. Però en Jordi no em va demanar mai res d'això.
Alguns van veure en l'homosexualitat el possible mòbil del crim. El Jordi Magraner sempre tenia deixebles menors d'edat. ningú va poder provar res i, parlant de menors d'edat, escolteu què va dir l'Andrés Magraner, germà del difunt.
Una altra hipòtesi sobre per què van matar el meu germà és la pedofília. Segons algunes informacions, fins i tot a internet, en Jordi era pedòfil.
Quan Andrés havia intentat ordenar idees després de la mort del seu germà, va redactar una reflexió on parlava de com alguns estaven insinuant una relació ignominiosa entre el Jordi i el petit Wazir, el seu deixeble d'11 anys. I aquí reprenem la reflexió de l'Andrés Magraner sobre la possible pederàstia del seu germà. Va escriure això.
Es comenta que per ventura el pare d'en Wazir va matar en Jordi per haver abusat del seu fill. Algú va dir que poc abans de la seva mort, el jove Wazir, que ja havia passat un cert temps amb el meu germà, no volia tornar a casa d'en Jordi. I el seu pare el va renyar dient-li que havia de tornar amb en Jordi, que era un bon home. Però llavors, per què hauria matat també el seu propi fill?
Recordem que primer van trobar mort el Jordi a casa seva i 32 hores després van trobar el cos del nen, també degollat, a la latrina de la casa. Quan el pare el van avisar de la desaparició del Wazir, va venir des d'un altre vall on vivia. Mentre la policia buscava el nen, ell plorava i se'l veia destrossat. La hipòtesi que el pare fos l'assassí es va descartar aviat. Un dels problemes que tenia el Jordi Magraner, i que ja veurem si té incidència o no en la seva mort, és que sempre anava curt de diners. Lídia Oriols, explica'ns.
Quan ajuntava una quantitat per estar tranquil, sempre s'empescava un projecte que li feia volar els bitllets de les mans. Com a director de l'Aliança Francesa havia estalviat diners i, com de costum, els inverteix en expedicions a la recerca del Yeti, però aquesta vegada també destinarà una bona quantitat a quelcom que ara li interessa molt: l'educació dels Kalash, que són l'ètnia pagana d'una zona en què la majoria són musulmans.
Més coses relacionades amb la religió que compliquen aquesta història. Hem de tirar endarrere quan el jove Magraner va arribar a l'Hindu Kush. Durant els primers anys a la zona, el Jordi havia preferit estar-se amb els germans Shamsur i Halil, que eren musulmans. Amb els Kalash, els pagans, tenia bona relació, però no estreta. Va ser així fins que a l'Aliança Francesa de Peshawar va muntar una exposició sobre els Kalash, que li va permetre conèixer més a fons el pensament d'aquesta ètnia. Un cop els va conèixer, el van fascinar tant que va buscar casa als territoris Kalash. Volia viure amb ells. Va ser llavors quan l'Abdul li va oferir la Sharakat House, que era una casa gran amb terrassa i magnífiques vistes a la vall. El Jordi es va quedar sorprès i li va preguntar a l'Abdul per què li oferia a ell. I l'Abdul, que era Kalash, li va dir que perquè ell no era musulmà. L'Abdul li va explicar al Gavi Martínez que abans de quedar-se a la casa, el Jordi va resseguir pam a pam tota la finca, que s'estenia per la falda d'un turó, i va començar a planificar. La part alta li serviria per deixar els gossos. A la vora de l'entrada s'aixecava un petit estable a escassos metres d'una caseta on es podia allotjar el servei. En aquesta caseta serà on anys més tard viurà l'Asif, l'afganès que contractarà el Jordi per ajudar-lo i que en el moment del crim també està desaparegut. El Jordi va quedar encantat amb la casa i li va confirmar a l'Abdul que la volia. Molts veïns de la vall es van assabentar de seguida que l'arribada del Jordi no havia agradat gens a un musulmà que optava a viure a la Sharakat House. Aquest musulmà, que es diu Habib Noor, havia intentat quedar-se amb la casa i va començar a dir mentides per intentar posar el poble contra el Jordi. En saber-ho, el Jordi es va enfadar molt perquè, si la situació a la zona ja era prou complicada, a sobre veia com alguns musulmans volien treure profit de la por inoculada pels talibans. N'hi havia alguns que estaven comprant terrenys a uns Kalash desesperats per unes lleis i actituds que els estaven empobrint a marxes forçades. Hi havia noies Kalash que s'estaven casant amb musulmans per assegurar-se el menjar. En casar-se, perdien la condició Kalash i passaven a ser musulmanes, abocant la comunitat cap a l'extinció. L'Abdul ho va explicar així al Gavi.
Sí, en Jordi estava molt enfadat. Deia que els musulmans ens ho traurien tot, que havíem de defensar-nos. Li vaig dir que de musulmans n'hi havia molts, però li vaig recomanar que anés amb compte, que l'Habib Noor era una mala peça i seria millor que intentés arreglar les coses amb ell.
L'Abdul diu que el Jordi va fer un esforç inèdit per estrènyer lligams amb el musulmà Noor. El va anar a visitar. Va ser tan amable com va poder.
El Jordi li diuen que la Bib Noor és una persona de qui no pot fiar-se gens, que a més té molta influència a les valls i que millor que es porti bé. En la qual cosa, el que fa el Jordi és apropar-se una de les primeres vegades a la seva vida, doncs, que fa un esforç diplomàtic, intenta menjar-se els sentiments i portar-se bé amb algú. S'apropa a la Bib Noor, parlen, i la resposta de la Bib Noor és encetar una campanya a la vall dient que el Jordi té relacions amb el Xamsur. Fins i tot escriu un paper que es reparteix per la vall.
Torna a sortir el tema de la pederàstia. I aquí el Jordi esclata i trenca tota relació amb el musulmà. El Jordi, enfadat, no era qualsevol cosa. Tothom a les muntanyes sabia del seu caràcter. Si bé aquesta vegada era conscient que s'enfrontava amb un poder diferent i que no resoldria res a cops de puny. Així que va escriure una carta a la policia. El títol de la carta eren «Insults, problemes, amenaces i propaganda contra mi». A la carta explica la relació amb la Bib Noor des del principi. Assegura que el musulmà havia arribat a organitzar reunions amb l'objectiu d'atacar-lo perquè ell, en Jordi, era estranger i pagà. Sobre Xamsur va escriure això.
En Xamsur és com el meu germà petit i la Bib Noor ens acusa d'homosexualitat. Ens està creant mala reputació, aborda la gent en contra nostra. No respecta les lleis del poble. A més, tot això no és veritat.
Va lliurar la carta a la policia adjuntant un dels fulls difamatoris redactats pel musulmà. A la carta, el Jordi Magraner exigia a les forces de seguretat que complissin el seu deure i subratllava que si li passava alguna cosa era responsabilitat seua. Pot ser que el Jordi el matés aquest musulmà enfadat per la Sharakat House? El 2009 havien passat 7 anys des que van matar el Jordi sense més resposta que les especulacions de la policia. El cas s'havia tancat decidint que probablement el Jordi l'havia matat algú que havia fugit. Els seus dos últims servents, el Mohammad Din i l'Asif, eren els sospitosos oficials perquè estaven desapareguts. Però ja heu sentit que el Jordi Magraner començava a tenir una bona llista d'enemistats. I ara en sortirà una altra. La nit del crim, el Jordi acabava de tornar de viatge. En arribar a casa, es va trobar que els llums continuaven sense funcionar. Abans de marxar, havia demanat al Jalil que arreglés l'electricitat.
Perquè ens tornem a situar, el Jalil i el Xamsur eren dos musulmans que van ser els primers deixebles i ajudants que havia tingut el Magraner. Magraner havia viscut a casa seva i eren manetes, d'aquells que ho arreglen tot i tenien una certa influència al poble. Doncs resulta que el Jalil no havia arreglat els llums de la casa. El Jordi, emprenyat, va sortir a buscar-lo i se'l va trobar jugant a cartes. La relació entre el Jordi i el Jalil feia temps que s'havia tensat. Ja hem dit fa un moment que el Magraner volia defensar els calaixs de l'abús dels musulmans. Un dels motius de la tensió li va dir el Jordi Magraner a un responsable de l'ONG on havia treballat.
Un dia, tornant de Peshawar en cotxe, el Jordi se li va escalfar la llengua i va dir que el Jalil estava fent coses incorrectes. Em va dir que el seu amic pensava massa en els calés i que volia guanyar-se unes rúpies mitjançant el calaix i per això havia intentat organitzar les seves dones com a prostitutes. Creia que podien fer un bon negoci amb els turistes pakistanesos.
O sigui que quan el Jordi veu el Jalil jugant a cartes, se li apropa indignat per motius que van més enllà dels llums que no s'encenen. Li exigeix que li arregli de seguida el sistema elèctric. El Jalil li diu que no es posi nerviós, que ho farà un altre dia, s'aixeca i marxa. En veure que el Jordi està a punt d'esclatar, el Xamsur, germà del Jalil, li diu amb un to suau que el seu germà ha tingut molta feina els últims dies, però que de seguida li arreglarà. Pot haver matat el Jalil el Jordi cansat de les seues ordres i les seues males maneres? O enfadat perquè es fica allà on no el demanen? Després d'aquest incident amb el Jalil, el Jordi convida el Xamsur a sopar a casa. Amb tot el que el Xamsur va explicar al Gavi, farem una reconstrucció detallada de les hores prèvies al crim. Però, perquè no ens perdem, recordem qui és qui. El Wazir és un nen d'11 anys que viu amb el Jordi. L'Asif és un criat que ara viu amb el Jordi. I el Xamsur ja té 27 anys i havia sigut un dels primers deixebles del Jordi. Això que sentirem ho explica el Xamsur.
En Jordi va comprar dues ampolles de vi i vam anar a casa seva i vam encendre espelmes per veure-hi. En Basir va baixar a la cuina amb nosaltres i la Sif va començar a feinejar després d'atendre els cavalls. En Jordi es va quedar una ampolla, de la qual va anar bevent mentre cuinava dos coloms, i a mi em va donar l'altra. La Sif no va veure gens. En Jordi va dir que necessitava diners i tornaria de seguida a la ciutat per demanar feina a l'ONG. En Jordi no bevia gaire i li vaig demanar si ja no li agradava el vi. Em va dir que tenia feina i que si jo volia acabar la seva ampolla, endavant. Així que la vaig agafar i em vaig emborratxar.
Segons la versió del Xansur, la Sif va marxar a la seva caseta i ell es va quedar al dormitori annex a la cuina mentre el Jordi Magraner pujava al despatx amb el petit Wazir per treballar cadascú amb els seus deures. Al cap d'una estona, el Jordi va baixar al dormitori per demanar al Xansur si l'endemà podia portar-li uns llibres de francès que tenia a casa seva perquè els volia utilitzar amb el Wazir. El Xansur li va dir que tenia un fill malalt i segurament no podria fer l'encàrrec, encara que si trobava un forat, vindria. Segons el Xansur, poc després va marxar a casa seva. Què va passar després? En Gavi reconstrueix l'acció.
L'escenari del crim insinua doncs, que el Jordi estava molt tranquil, això és principal, perquè estava assegut al seu escriptori i donant l'esquena a la persona que l'atacarà per darrere. O sigui que, sens dubte, si no era algun amic seu, sí que era algú que venia amb el beneplàcit d'un amic seu i que el feia sentir el Jordi suficientment tranquil.
El cas és que si és veritat que el Xansur va marxar, algú altre va entrar a la casa. No se sap si el visitant ve acompanyat, però sembla clar que el Jordi està suficientment tranquil per asseure's al despatx i donar-li l'esquena. Un amic militar dels Magraner va fer aquesta interpretació del que deia l'informe forense.
Segons l'expert militar, el Jordi hauria tingut la impressió que algú es posava al seu darrere, però de seguida l'haurien agafat pel coll. Ell hauria aixecat la mà esquerra per defensar-se, però l'atacant li hauria fet un tall amb el ganivet al polze. Després li hauria clavat l'arma diagonalment al coll i li hauria esberlat la tràquia, l'esòfag i la jugular. En una segona ganivetada li hauria fracturat la segona vèrtebra cervical. L'assassí li hauria impulsat el cap cap endavant en un moviment molt ràpid i això és el que fa que el militar amic dels Magraner digui que això és l'obra d'un professional. Una hipòtesi que se sustentaria en el fet que cap dels tres gossos no van bordar, és a dir, que algú els va drogar prèviament i els animals van dormir durant més d'un dia.
Ara ve un fet important que obre nous interrogants. El veí que vivia en una de les dues cases més properes a la de Magraner havia declarat a la policia que la matinada del crim havia vist algun moviment estrany a la casa.
El Nur Mohamed, el veí de davant, diu que veu una de les nits el Xansur sortir de casa del Jordi Magraner amb unes maletes. I això, quan s'assabenta que el Jordi Magraner l'ha assassinat, el Nur Mohamed va a la policia a dir que ha vist el Xansur amb aquestes maletes, però la policia no fa cas.
Cap a les dues de la matinada em vaig aixecar a orinar i vaig veure en Xansur amb dues maletes. En descobrir-me va fer el gest d'anar a amagar-se, però li vaig demanar què feia, on portava aquelles coses. Em va dir que estava estudiant anglès i que duia llibres per estudiar.
La policia tenia un nou fil per estirar, però va passar això.
La policia no fa cas, i no només no fa cas, sinó que després de poc temps inculpen el Nur Mohamed de tinença de drogues i el fiquen a la presó.
El veí del Magraner, que es diu Nur Mohamed, és l'únic que ha vist alguna cosa en l'interval d'hores que va des que el Xansur marxa de casa del Jordi la nit de l'1 al 2 d'agost i el matí del dia 3, quan el mateix Xansur torna i et troba el cadàver del zoòleg en aquella mateixa casa on havien sopat. L'escriptor Gavi Martínez, quan va ser a les Valls, va demanar entrevistar-se amb el veí.
L'home cita el Gavi a primeríssima hora del matí al jardí de l'hotelet de l'Abdul. El veí només parla la llengua queta, així que un noi calaix els farà de traductor. Nur Mohamed demana que l'Abdul no sigui present durant la xerrada i quan l'Abdul s'allunya, l'home comença a repetir Halil, Xansur, Asif, Abdul, Muyirim. Repeteix Muyirim fins a 5 vegades. En llengua queta, Muyirim vol dir assassí.
Crims. Amb Carles Porta.
Així doncs, l'Abdul, el propietari de l'hotel i de la casa anomenada Sharakat House, on va viure i morir el Jordi Magraner, acaba de ser inclòs a la llista de sospitosos. Des de casa seva, el veí veia com l'Abdul i l'Asif, el criat, entraven de tant en tant a les dependències privades del Jordi. Què més explica el Nur Mohamed Al-Ghabi? Doncs que, poc després d'haver anat a la policia, va tenir una nova sorpresa i no precisament agradable.
Un dia, el Shamsur i el Halil em van venir a buscar per dir-me que si no callava, em matarien.
El Nur Mohamed, aleshores, té molta por perquè, a més, l'han amenaçat el Shamsur i el Halil de que què està explicant a la policia, i el Nur Mohamed marxa del poble i se'n va a viure a l'Afganistan perquè té por que el matin.
Va emigrar a la província afganesa del Nuristan. Estava molt espantat. Va viure un any fora i després va tornar perquè li van assegurar que tot estava més tranquil. 7 anys després del crim, el Gavi li va preguntar si tenia por i li va respondre que molta.
I una cosa que li pregunto, en una situació com aquella, on tenim l'Abdul mirant-nos i el Shamsur i el Halil, que sabran segurament que el que ell ha parlat amb mi, li dic, i per què m'expliques això? Si saps que poden venir a matar-te, no? I aleshores ell fa, bueno, em diu que és que creu que s'ha de fer justícia. És un dels moments més impressionants, et diria, de la meva vida, perquè una persona, sabent que s'està jugant la vida, t'està dient que vol que s'expliqui la veritat.
Aquella entrevista posava el Gavi a l'ull de l'huracà. Disposava d'una informació que podia difondre més enllà de les valls i implicava fins i tot el seu anfitrió, l'Abdul. Repassem tota la informació que el Gavi havia recopilat fins ara.
El Jordi Magraner arriba a les muntanyes pakistaneses de l'Hindu Kush el 1987. Tenia 29 anys. Havia anat a buscar el Yeti, l'abominable home de les neus. Es va establir al poble de Krakal i de seguida va simpatitzar amb els Kalash, una ètnia pagana que vivia envoltada de musulmans. Quan el Jordi arriba al Pakistan, agafa sota la seva protecció un nen musulmà de 8 anys, el Shamsur. El Shamsur es fa gran i ell i el seu germà, el Halil, es converteixen en els millors amics del Jordi. El seu tercer amic serà l'Abdul, que és pagà i que és qui li lloga la millor casa del poble, la Sharakat House, una casa que també volien els musulmans. 7 anys després que el Jordi arribi al Pakistan, el país entra en un dels moments de més inestabilitat política. El 1994 neix la milícia dels talibans que van guanyant territori. I també apareix un nom a l'escena internacional, el d'Osama Bin Laden, que serà el terrorista més buscat dels Estats Units després dels atemptats a les Torres Bessones de Nova York de l'11 de setembre del 2001. Els talibans donaran refugi a Bin Laden al Pakistan. En aquest context, el Jordi Magraner accepta dirigir l'Aliança Francesa de Peshawar, una ciutat que estava considerada un dels nuclis de talibans més importants del món. Mentre és director de l'Aliança Francesa, el prendran per espia. En l'àmbit personal, el Jordi té ara com a protegit un nen pagà que es diu Wazir i té 11 anys. El 3 d'agost del 2002, el Shamsur troba mort el Jordi al seu despatx. L'han degollat. Del Wazir no hi ha ni rastre. La llista de sospitosos és llarga. El Shamsur i el Halil. El Shamsur per gelosia i amb el Halil tenien bronques permanents. També són sospitosos el Mohammad Din i l'Asif, els dos ajudants del Jordi. L'Abdul també podria haver estat l'assassí. És una de les persones que tenia accés al despatx del Jordi. Ell sempre el tancava amb clau i només hi deixava entrar el seu cercle de confiança. Una altra possibilitat és que el mateix el musulmà que volia la Sharakat House abans que l'Abdul la llogués al Jordi. La setena hipòtesi és que el Jordi el matessin per espia. Era un bon coneixedor de les muntanyes i podia ser que estigués passant informació a França.
Molt bona feina, Lídia. Entre tants interessos i sospitosos, costa distingir veritats de mentides. El primer capítol vam explicar que al començament la investigació la va portar la policia local, però que després van arribar 3 agents de la capital que es van fer càrrec del cas. Durant una de les últimes converses del Gavi Martínez amb el Shamsur, el noi el sorprèn amb una declaració. li diu que poc després que fos trobat el cadàver del Wazir, el nen d'11 anys, van interrogar-lo els tres agents acabats d'arribar. Shamsur els va dir que creia que havia estat l'Asif, un dels ajudants del Jordi, perquè els afganesos sempre volien diners. Els policies li van respondre que ningú havia robat res i el Shamsur va replicar que alguna cosa es deuria emportar. I escolteu què fan els tres agents.
Aquests tres agents són els que, davant del Shamsur, agafen material de la casa del Jordi Magraner i el porten a la casa de davant del Mohammed Din i li diuen al Shamsur: veus on estan aquestes coses? Veus qui les ha agafat? O sigui, volen carregar-li la culpa al Mohammed Din. I això ho explica el Shamsur. Davant seu, aquests policies han volgut inculpar el Mohammed Din de robatori com a mínim, agafant material que estava a casa del Jordi Magraner i portar-lo a la casa del Mohammed Din.
Ara li toca el rebre el Mohammed Din, que era un dels ajudants que va fugir després del crim. Davant dels ulls del Shamsur, els policies van treure l'ordinador del Jordi, la càmera de vídeo, la de fotos i nombroses eines i aparells, van creuar el camí i ho van deixar tot a casa del desaparegut Mohammed Din. Al llibre Només per a gegants, el Shamsur explica què passa a continuació.
Em van dir: Shamsur, veus on hem trobat aquestes coses? Ho veus? Volien que Mohammed Din fos el culpable. I jo què havia de dir? Què diré? Si el govern vol liquidar-me, em liquida i prou. Ningú preguntarà per mi.
A aquestes alçades, el Gavi ja té molt clara una cosa i, sobretot, quan pensa com va aparèixer el cos del petit Wazir, el deixeble del Jordi.
Com és possible que hagin trobat el cos del Jordi al seu escriptori i 32 hores després es trobi el cos d'un nen que hi ha 20 policies buscant, es trobi a 5 metres, perquè vaig ser-hi dins de l'habitació, 5 metres d'on havia mort el Jordi i només havies d'obrir una porta. Impossible. O sigui, és que això és que no s'ho creu ningú. I això, clar, és les mateixes conclusions a les que arriba la família Magraner i qualsevol que s'hagi apropat una mica a la investigació, no? Això sí, no és possible. La policia era molt conscient que ja no anaven a resoldre res. O sigui que allò ja estava de ti beneït, no? Aquesta és la impressió més clara. A més, tothom es treia el cas de sobre.
Investigació seriosa, res.
Bueno, molt seriosa. No, és encobriment seriós.
Segons el Gavi, des del punt de vista dels agents pakistanesos, carregar el crim al Mohammed Din és l'estratègia més ben trobada si el que es vol és que l'assassinat quedi impune. El Mohammed Din està desaparegut i no cal fer una investigació seriosa que l'inculpi. Per l'escriptor, n'hi ha prou d'assenyalar-lo a ell o també a l'Asif, que també continua desaparegut. Precisament, el Shamsur ha culpat directament l'Asif, però la policia ni l'escolta. Per què la policia té tant d'interès a culpar el Mohammed Din? El Gavi havia de complir un encàrrec. Malgrat que ja havia parlat amb tothom que havia pogut, no podia marxar encara de les valls. La família Magraner li havia demanat que posés una làpida a la tomba d'en Jordi, perquè havien decidit que el cos es quedés per sempre a les muntanyes. El Gavi havia d'esperar l'arribada de la làpida que ell mateix havia encarregat seguint instruccions de la família. Vindria gravada amb el nom del Jordi, les seues dates de naixement i mort i la definició de Spanish Zoologist. Les noves dades que va aconseguir del cas van fer que durant les hores que el Gavi va passar esperant la làpida, l'escriptor establís connexions creient que estava arribant a una solució. L'últim vespre a les Valls Calaix, Gavi Martínez va posar la làpida a la tomba del Jordi Magraner.
Vam anar-hi l'Abdul, el Shamsur i jo a posar la làpida. Va haver-hi uns quants nens i un senyor que feia d'enterrador. Hi havia moltíssimes tombes que estaven profanades perquè algú aixecava la terra i robava o els ossos o robava les pertinences amb els que els calaix els enterraven. Era un territori, el cementiri, que demostrava la devastació i com insultaven els calaix alguns musulmans entrant dins del seu cementiri i profanant les seves tombes, no? De tal manera que allà la del Jordi era una absoluta excepció perquè tenia nom i tenia una petita protecció al voltant de la tomba. Després vam anar a fer un sopar a l'Abdul, el Shamsur i jo.
El Gavi Martínez ens acaba de dir que a la cerimònia hi van assistir l'Abdul i el Shamsur, però el Halil no. El germà gran va esperar que els tres homes acabessin de sopar junts a l'hotelet de l'Abdul. I quan el Gavi anava a pujar a la seva habitació, el Halil va aparèixer en la foscor.
A l'última nit, abans d'anar-me'n a dormir, apareix allà a l'entrada de la meva habitació per donar-me la bona nit. Aleshores va ser un moment d'autèntica tensió per mi, no? Em va fer pensar que el que estava fent era amenaçant-me, dient que jo havia arribat a un punt que potser era massa lluny i que això podria tenir conseqüències. I jo me'n vaig a dormir amb una por molt gran, o sigui, més por no he tingut mai a la meva vida, diria, no? Me'n vaig a dormir, em tanco a l'habitació, era una habitació triple, perquè allà podria, clar, com que no estava habitat a l'hotel, doncs podia triar la que volgués. Em tanco amb un matalàs, el poso a la porta, un altre matalàs el poso a una finestra que estava mig trencada, i m'agafo una navalleta que tenia, doncs, per si entra algú, defensar-me, però amb la consciència que si entra algú són assassins professionals, o sigui, jo no tindré cap opció de fer res, no? I amb una por enorme que em tindrà tota la nit despert fins que a pràcticament a 4 llargues de la matinada sento el muezzin que està cantant i aquí dic, bueno, si no han vingut fins ara, ara ja no vindran. Em relaxo una mica i aconsegueixo dormir una hora i mitja, una cosa així.
Què havia descobert el Gavi? Havia parlat amb tots els que havien conegut el Jordi i anava fent les seues càbales amb tota la informació que havia aconseguit. El Halil no havia arreglat l'electricitat en dies. Els tres gossos no havien bordat de nit perquè algú els havia drogat. El Shamsur havia dit que les fotos dels barbuts a l'entrada de la casa devien ser-hi perquè algú li haurien caigut i s'havia quedat tan panxo. I la policia havia trobat el petit Wazir al mig de la casa 32 hores després de l'assassinat del Jordi. La premeditació semblava més que evident. El crim passional, poc probable. I costa creure que la policia no estigués implicada. Però no correm. Què hi ha de la possibilitat que matessin el Jordi per suposada pederàstia?
Amb cap de les persones que he parlat, ni tan sols el nen, el que seria el Shamsur, el que hauria estat abusat, ell va dir directament que ell no va fer res mai amb el Jordi. També és veritat que pot mentir i que no vol deixar la seva pròpia biografia tacada, però no he trobat cap prova fehaent sobre el que el Jordi fos pederasta.
La història de les fotos dels barbuts que havia explicat el Shamsur també sembla inconsistent.
La construcció d'un relat per part dels implicats, dels protagonistes, i sobretot per part del Shamsur, és tan bàsica i poc imaginativa i poc creïble que sembla treta d'una pel·lícula de sèrie B d'aquestes de dissabte tarda, perquè ell diu que quan arriba a casa del Jordi es troba allà a l'entrada unes fotos de barbuts. I dius, a veure, o sigui, algú ha anat a matar el Jordi i de sobte va deixant allà pel terra fotos que el poden inculpar i d'on surten aquestes fotos? O sigui, tu vas a matar algú amb fotos teves a la butxaca? És que, o sigui, com que no té cap sentit. És com un intent molt, molt groller i molt d'últim moment d'intentar explicar alguna cosa amb uns arguments que no se sostenen de cap de les maneres.
L'escriptor li dona voltes a diverses preguntes. Per què s'inventa històries estrambòtiques el Shamsur? Amaga alguna cosa? El veí del davant de la Sharakat House l'havia vist sortir de casa del Jordi amb un parell de maletes. La teoria del Gavi és que el Shamsur havia descobert el cadàver moltes hores abans i, com que era molt pobre, va preferir obtenir una mena de botí abans de donar l'alarma. Per això hauria dit als policies que la Sif havia matat el Jordi per robar-li, perquè ell sabia que faltaven coses. Després parlarem de la Sif. Què en sabem del Mohammeddin, a qui la policia volia carregar el crim?
El Mohammed Din fuig el mateix dia que es descobreix el cadàver perquè algú li diu que es descobrirà el cadàver i aleshores, o que s'ha descobert, i aleshores ell sap que ell serà un dels assenyalats i que no podrà defensar-se perquè ell no és algú del poble històric, és algú que ha vingut de fora a treballar amb el Jordi i que si s'ha de culpar algú serà ell, un dels que segurament caurà. Aquesta és la confiança en la justícia que té el Mohammed Din. Si no, no t'expliques per què triga un dia i pico a marxar, no? És perquè, o perquè algú amb interès que també ell fugi li planteja aquest panorama. Li diu, o fuges o tu seràs un dels inculpats. I aleshores fot el camp.
Temps després que el Mohammed Din marxés del Pakistan, va arribar notícies d'ell. L'Abdul li va explicar al Gavi.
Mohammed Din és mort. Algú el va matar a trets a l'Afganistan durant una discussió. Que com ho sé? Aquí tothom té un familiar a l'Afganistan que té un familiar d'un familiar... Se sap quasi tot.
El Mohammed Din se sap més tard que ha estat assassinat a l'Afganistan, en estranyes circumstàncies.
Un altre dels que eren a la llista de sospitosos és l'Abdul.
També és veritat que era normal sospitar que l'Abdul fos un sospitós en tant que era el propietari de la casa i una de les persones que entraven al despatx. O sigui, fins i tot, l'Abdul és... Jo el vaig trobar una persona molt assenyada i que ell també sap posar a lloc les sospites de persones, de moltes persones sobre ell. O sigui, pensa que l'Abdul és un calaix que ha rebut molt... ha tingut molts problemes pel fet de ser calaix. I és una persona que ha après a sobreviure i a posar a puesto les acusacions que fins i tot hi havia sobre ell mateix, no?
Sí, tu descartaries l'Abdul.
Jo l'Abdul el descartaria, sí.
Ni còmplice, ni encobridor...
Aquí, descartar qualsevol és molt complicat. És molt complicat. Però veient com han anat les coses, jo crec que l'Abdul potser sí que el podríem descartar.
I el Halil? Pot ser ell l'assassí? Quan el Gavi va arribar al Pakistan, es va trobar amb un Halil esquerp, que no volia parlar amb ell.
Halil sap molt, segur que protegeix el Shamsur, el seu germà, i és possible que d'alguna manera participés en la història. És molt possible. De fet, sap tant que quan arribo al conec i començo a fer-li preguntes, quan portem uns minuts, s'aixeca i diu que no vol continuar parlant amb mi. Potser per no desvetllar més d'allò que voldria, o potser perquè sap també moltes coses i no vol que jo percebi tot el que puc, el que podria percebre si continuéssim parlant, no? El que Halil sap quelcom segur. You want it
darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
El Gavi s'havia passat 12 dies a la vall de Bumburet, just al corredor que permetia als talibans anar de l'Afganistan al Pakistan. I aquests dies de recerca li van permetre fer la seva pròpia teoria com a criminòleg autodidacte. El que tenia clar és que el Jordi s'havia convertit en algú molt incòmode en unes muntanyes on els talibans circulaven amb facilitat.
La meva conclusió és que el Jordi molesta, en aquell moment especialment, perquè el govern pakistanès està jugant a dues bandes amb els Estats Units, sobretot, i amb els talibans, i la presència d'algú que pugui denunciar o explicar coses que s'estan fent a les muntanyes i que no, sobre el qual no tingui control els serveis secrets pakistanesos, doncs és molt molest. I aleshores s'aprofiten que hi ha alguns musulmans que necessiten menjar per fer-los entrar dins d'un assassinat organitzat, probablement en connivència entre la policia, els serveis secrets pakistanesos i potser fins i tot els propis talibans.
Si fos certa aquesta conxorxa entre talibans, policia i serveis secrets pakistanesos, qui hauria sigut la mà executora? El Gavi Martínez diu que també van intervenir musulmans que necessitaven menjar. Recordeu que el Jordi Magraner només deixava entrar al seu despatx el seu cercle més íntim i que, quan el van matar, estava molt tranquil. Això voldria dir que amb ell hi havia algú de confiança.
El Xansur, no com a executor, però el Xansur, una de les pistes per a mi que són molt sòlides, o sigui, molt probables, és que el Xansur fos la persona que obre la porta a l'assassí. Xansur rep uns diners per obrir la porta i que entri l'assassí.
Però aquest assassí professional havia de ser algú que el Jordi conegués i també li tingués confiança. Si no, no hauria pogut entrar al despatx. Qui podia ser? Hi ha algú de la llista de sospitosos de qui se sap ben poca cosa. És l'Asif, el segon ajudant del Jordi. Si ho recordeu, vivia en una caseta que hi havia a 20 metres de la casa principal on vivia el Jordi i on es va trobar el seu cadàver. L'Asif, afganès, es cuidava del terreny i dels cavalls i està desaparegut des del moment del crim.
La mà executora, possiblement, fos l'Asif. I si no és l'Asif, és algú que té contacte amb l'Asif i que és un professional, és un assassí professional. Pot ser que l'Asif fos l'assassí professional infiltrat a casa del Jordi esperant el moment d'executar-lo, no? Això és una possibilitat molt real, que l'Asif fos un militar i que esperés el moment per matar-lo.
Pagat pels serveis secrets pakistanesos.
Sí, o que treballi directament pels serveis secrets de pakistanesos i afganesos. Aquí tot és molt fosc i està molt creuat. I els serveis secrets pakistanesos tenen contacte amb els talibans i amb els serveis secrets afganesos. O sigui, probablement l'Asif era una persona a sou de serveis secrets pakistanesos o afganesos. Possiblement fos també un militar.
L'Asif i el Mohammed Din van desaparèixer de la Sharakat House després del crim. El Mohammed Din va fugir per por que l'inculpessin i més tard va ser assassinat a l'Afganistan en estranyes circumstàncies. La investigació del Gavi culmina amb la localització de l'Asif. I aquí també tindrà un paper important el primer ajudant que va tenir el Jordi quan va arribar al Pakistan, l'Ainulà. L'Ainulà és un musulmà que es convertirà en el gran assessor del Jordi Magraner al llarg dels anys i que no deixarà de buscar pistes per saber qui va matar el Jordi. L'Ainulà és qui localitza l'Asif.
L'Asif, i aquí és on la meva investigació arriba a port, l'Asif està localitzat a l'exèrcit afganès. És una possibilitat molt real que l'Asif fos un militar i que esperés el moment per matar-lo. De fet, que després l'Ainulà el localitzi dins de l'exèrcit afganès és significatiu, no?
La impressió del Gavi és que la policia va voler encobrir l'Asif, que el Xansur i el Halil hi estaven implicats d'alguna manera i que van disposar de l'ajuda de, com a mínim, la policia local. I qui va matar el nen, el Wazir? I per què?
El Wazir havia vist què havia passat. Estava dins la casa quan es comet l'assassinat. Però matar el Wazir pot significar posar-te en contra els pagans d'una manera molt, molt clara. El que passa és que arriba un moment que, com que han deixat passar el temps i tot és molt cutre com s'està fent, hi ha un moment que no saben què fer amb aquest nen i l'han de matar. Aleshores, el tindrien amagat a qualsevol puesto i quan se n'adonen que el cadàver ha d'aparèixer, perquè ni tan sols pensen, suposo, en fer-lo desaparèixer d'una manera solvent, i aleshores acaben matant-lo i posant-lo allà davant dues hores després d'haver-lo matat, per dir que, per inventar-se, és que és tot tan trist, tan penós, que és difícil d'explicar, no? Tot això no deixa de ser una especulació, però tot fa pensar que la policia, si no el mata, com a mínim es fa la distreta quan apareix el cadàver del Wazir perquè sap qui l'ha matat. La policia està darrere d'alguna manera, o com a executora o com a encobridora. Darrere de les dues morts.
Mesos després de tornar a Barcelona, el primer ajudant del Jordi, l'Ainulà, va contactar amb el Gavi per dir-li que havia localitzat l'Asif. L'Ainulà deia que podia oferir la informació necessària per detenir el suposat autor del crim. En Gavi va comunicar la possibilitat al Ministeri de Defensa espanyol. Li van respondre que ho tindrien en compte. 10 anys després, no consta que ningú hagi fet res. L'ambaixada espanyola al Pakistan tampoc mai va fer res per intentar aclarir el crim del Jordi Magraner. Segons el Gavi Martínez, per ells, la sortida fàcil va ser acceptar la versió de crim passional que donava la policia pakistanesa. En Gavi va escriure el llibre Només per a gegants, publicat per Alfaguara en castellà i per Amsterdam Llibres en català. Poc abans d'enviar-lo a imprimir, va rebre un altre missatge de l'Ainulà.
M'escriu un últim missatge on diu que l'Asif sap que l'ha localitzat i que ara és l'Asif el que l'està buscant a ell. Que l'ajudem, que mantinguem el contacte amb ell, sisplau, que si li passa alguna cosa, ha estat l'Asif.
El Gavi Martínez, quan vam gravar aquest programa, no havia tingut notícies ni de l'un ni de l'altre. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
We don't question the mountain. We're not judging the stone.
Crims. Guionistes Lídia Oriols, Albert Mercader i Sílvia Comet. This resting place is my home. Cas d'avui, Gavi Martínez i Lídia Oriols. Producció, Núria Ventura. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.
We don't question the mountain. We're not judging the stone. We are chipped and imperfect. And this resting place is my home. We don't make up our faces when we are alone. I am scared of the changes. This resting place is my home.
I know that peace is not perfect. We all harbor a storm. There is so much unforgiveness.